El gall del monestir.
Arribem a un quart de 10 del matí i obrim la tertúlia al Gall del Monestir. La tertúlia dels dijous, també amb alguna nova incorporació, continuen els habituals del curs passat, però també hem fet alguna nova incorporació, com és el cas del Domènec Miquel. Benvingut, molt bon dia.
Bon dia.
Canvies de dia?
Canvio de dia, sí.
Però també és un dels col·laboradors i tertulians habituals. Saludem els ja veterans dels dijous, el Josep Maria Balcells, molt bon dia.
Bon dia.
Maria Sansa, bon dia.
Bon dia.
Joan Ramon Armadàs, bon dia.
Bon dia.
I Pasqual Dosó, molt bon dia.
Bon dia.
Senyors, avui em sembla que tenim tema, no? Tema a la vista, nom propi, la senyora Rita Barberà, que ha dit que deixa el partit pressionada, diu, pels seus, però no deixa la cadira del Senat. Jo us plantejo, perquè aquí trobem una història en paral·lel, en l'àmbit local i en l'àmbit general. Tenim el cas de Dimitri De Franc, que ha deixat el partit de procés constituent, però no ha deixat l'acte, i continuarà, per tant, com a regidor no escrit. I tenim el cas de la senyora Rita Barberà, dues situacions que venen a ser tècnicament el mateix. Comencem valorant dins de l'àmbit general què suposa.
Sí, perquè no dius una cosa que és més senzilla,
quina? Diguéssim,
que ha deixat el partit però no ha deixat el sou.
Exacte.
Això és més directe,
i així
sí.
És molt més clar. Ho dic perquè és molt més fàcil d'entendre. Això de dir, ara, no ha deixat l'acte. Què vol dir no ha deixat l'acte? No ha deixat el sou.
A què refereixes?
No ha deixat és l'aforament.
Jo penso que
en el cas, perdoneu, perquè si estarem barrejant,
sí.
L'aforament en el cas de la Rita?
Sí.
Igual, els dos casos no han deixat el sou.
No, correcte, correcte, correcte.
Malgrat, com has dit, i tens raó, són casos similars, podríem dir que hi ha una cosa que és bastant diferent, que és el motiu. La Rita Barberà el deixa presumptament
sí, però ser una política estem corrupta. Parlant de dues,
sí, correcte,
dos abandonaments.
Correcte, correcte. Llavors, després, què passa això? Doncs que, diguem, jo deixo el partit i abandono les meves funcions dins del partit. Ara bé, segueixo, diguem, aferrat al càrrec electe, perquè són càrrecs electes pel qual m'han triat. I això, ja comencem, diguem, atacant la llei de partits una vegada més, és problema de que el sistema que tenim de partits premia una llista, però a la vegada després ens pensem que qui l'ha triat per ser la persona, cosa que probablement no és veritat. I per tant, aquest és el problema amb el que ens trobem. Doncs ara, per exemple, el Dimitri De Franc, que estava a la llista de la CUP Procés Constituent, es queda perquè interpretem que l'han votat amb ell i no a la llista. I per tant, per això se suposa que està legitimat per quedar-se. Perquè tot el dret del món agradi o no a la CUP i agradi o no a la democràcia, però és així.
De fet, això és una situació que, desgraciadament, en aquest Ajuntament i també en el Parlament de Catalunya s'ha donat des de l'any 79, vull dir que no és pas nou. Hem tingut gent que ha deixat el partit i no ha deixat l'escó i ha continuat, i alguns han anat canviant dues o tres vegades de partit mantenint el seu escó. Vull dir que està claríssim que és un tema que s'ha de resoldre a nivell, jo estic d'acord, que s'ha de resoldre a nivell polític, que quan un entra en una llista és perquè entra per uns ideals, no per un sou, i si deixa de creure en aquells ideals, doncs s'ha d'anar a casa.
Sí, ideals o programa, jo diria. Bueno, és a dir, la gent aposta
per
una força
ideals,
política i per tant doncs juga en aquella carta, i si al final se'n va, doncs hauria de realment deixar l'acte o l'escó.
Anar-se'n a casa.
Jo en el cas de Rita Barberà, jo penso que pesa més l'aspecte d'aforament més que no sí, pas el sou. Una persona no crec que tingui problemes econòmics per anar vivint de renda fins a tots els dies llargs que li puguin quedar de vida. Vull dir que els ha fet tots, i si n'ha agafat fins i tot alguns que no eren seus, imagina't encara si pot viure. Aquí hi ha un problema polític d'aforament, i que jo diria que n'ha sortit ella com a guanyadora, i ha demostrat la seva aquesta personalitat, doncs, una Rita Barberà que ha tingut tots els elogis del món per part del Rajoy, que no han sigut capaços de convèncer-la de que, pel bé del partit fins i tot, i pel bé de la democràcia, hauria aquesta senyora de retirar-se. Hi ha un problema, aquí polític de partits. I, en el fons, ens estem trobant, és a dir, aquí parlem de dos casos, però estem vivint un moment d'inestabilitat o de no sé si inestabilitat o de provisionalitat. Tot està, els partits estan amb un problema intern de crispació, de tensió. Repassem una mica el Partit Socialista amb els problemes interns de lideratge, amagats una mica però embolicats amb el tema doncs, de la dinàmica electoral d'Euskadi i Galícia. El Partit Popular, igual que no saben ben bé doncs, quina investidura doncs, podrem fer d'aquí dos mesos. Aquí a Catalunya, pendents de la qüestió de confiança doncs, i amb unes eleccions ja anunciades pràcticament d'aquí un any, hi ha una certa inestabilitat política que l'arrosseguem des de fa temps. I això no és bo, això vol dir doncs, que estem probablement en un procés de canvi, de transició, que no està consolidat i hem de veure com evoluciona tot.
Jo personalment no crec que s'hagi enriquit, ho dic de cara també a les insinuacions que feia el Josep Maria, no crec que s'hagi enriquit, o sigui, sí que és corrupte perquè jo crec que ha corromput la seva organització. És a dir, el que jo m'imagino, que no sé si és així o no, és que el PP va recaptar 29.000 euros, em sembla que eren, amb els militants de València, que els deia, fes-me un donatiu de 1.000 euros i jo te'n donaré dos de 500. Clar, tot això no podia passar sense que la Rita Barberà no ho sabés. I m'imagino més aviat que era la Rita Barberà la que els va dir, tu, anem a fer aquí un cambalatge d'aquests i a veure si fem això. Per tant, ella, crec personalment que no s'ha enriquit amb això, però sí que ha ajudat a corrompre tot el partit. Llavors, no sé què és pitjor, si que s'hagués fotut alguns calés a la butxaca o que empodegui tota una organització com jo penso que s'ha fet així. No ho sé.
Jo crec que el de la Rita Barberà és un tema greu de planificat. Jo crec que és l'única alcaldessa de tot Espanya, l'única alcalde de tot Espanya, que no ha signat ni un sol paper del seu ajuntament. O sigui, ha delegat la firma a tots els regidors i directors d'àrea. No ha signat absolutament res. Per tant, no se la pot acusar amb ella personalment de res. Premeditació
i alevosia. No en sé prou de València com per ficar-me a jutjar què ha fet bé o què ha fet malament a aquesta bona dona.
No signa papers,
però
comença a ser
sí
greu.
Que les últimes vegades que he anat a València parlant amb gent, a més diguem d'àmbit universitari, vull dir que se suposa que estan posats al dia a dia, m'ho deien tots, quan la Rita deixi l'Ajuntament tardarà res a que l'enganxin per alguna cosa. I segurament era Radio Patio que es diu, però un Radio Patio suficientment extès com perquè passi el que està passant, de que segons quins tarannà, segons quines actuacions, segons quina manera de funcionar a l'Ajuntament, ja es veia que no anava segurament com anava en altres ajuntaments. Ara, clar, això, per molt Radio Patio que sigui, com deia, necessites provar-ho, necessites un fiscal que t'acusi, un jutge que després a faci justícia si és que és, i clar, passarà el que passarà, que això ara va al Tribunal Suprem pel tema d'aforaments, i vés a saber si al PP no li aniran bé unes terceres eleccions, perquè després, quan torni a canviar el Senat, una cambra que per cert no serveix gairebé de res, llavors ja sí que es pugui fer fora la Rita Barberà.
Jo recordo haver dit algun dia en aquesta tertúlia que vaig tenir la sort de conèixer la senyora Rita Barberà la primera o la segona legislatura amb una reunió de Federació de Municipis, la primera o segona legislatura seva. Vaig pensar que era la persona més hortera i més mal educada que hi havia sobre la capa de la terra, i no entenc com els valencians,
la seva actuació política,
com els valencians l'han pogut votar durant 24 anys, francament.
No obstant, aquí ens fixem el que surt en els papers, és a dir, som els 1.000 euros aquests doncs,
sí.
Fets,
això, a canvi de 2 o 5.
Sí, però jo diria que això és calderilla, és a dir, això és un problema de corrupció, problema de finançament dels partits. Ja, és a dir, els partits s'han finançat irregularment, il·legalment, de moltes altres maneres i amb molta més quantitat de diners i de tot. Per tant, doncs aquí s'enganxen amb això, però d'aquí 4 dies sortirà el tema doncs, a taula, a Gorotel, etc. I aquí sortirà el 3% i allà... Igual, és un problema que el Joan Ramon ho ha tret moltes vegades, que és el tema de fons del finançament dels partits, clar, que no s'ha resolt. I cadascú ha trobat maneres maneres i trampes, diguem-ne.
Ara crea una fundació del partit...
I ara surt aquesta i s'agafa, doncs... I la Rita llavors es deu sentir, jo entenc, posant-me la pell de la Rita Barberà, i per què em toca a mi si tothom està esquitxat, tothom està atacat, des del senyor Rajoy fins
però
a l'últim...
Però per què em toca a mi, no? Si és que mires el mapa de ja, no només el PP, però ara ja que estem amb el PP, mires el mapa de presumptes corrupcions dins del Partit Popular... i està tot tacat de color blau de, allò que poses en els punters al Google Maps.
Jo no sé fins a quin punt hi haurà algú presumpte que tot, sigui capaç d'estirar la manta i de començar a parlar i a dir i a denunciar coses que se sap. Aquí encara un s'amaguen els altres i cadascú se salva ell mateix, però encara no hi ha una acusació. El Bárcenas
ho va intentar,
sí. Ara retira, de dir, ja treu la denúncia pel cas de la destrucció dels discos que
revelaven,
a canvi d'alguna cosa, per això. Però vull dir que no hi ha encara la força per dir, doncs, escolta tu, traiem-nos la careta tots i posem les coses netes de
perquè
la
perquè tots, d'alguna manera, tenen draps bruts. Llavors és una omertà de tots plegats, això.
O per un problema de situacions perilloses, a vegades.
Deixa'm que et digui una cosa. Jo no sé si Alibaba era lladre o no. No ho sé si ho era, però portava 40 lladres darrere, pel que es veu. Jo penso que aquest senyor hauria de dimitir, no? Que, o sigui, potser no robava l'Alibaba. Només se'n gaudia del que robaven els altres. Però, bueno, a mi no em vingueu amb...
Sí, però li regalaven bolsos de marca... que a dintre hi havia papers per fer bulto,
Això, segons les seves pròpies paraules d'aquesta senyora, és el més habitual, és el que es dona tot arreu.
Sí, però encara és més greu, perquè si això és una reiteració,
no constant
al
cap,
llarg del temps i dels anys, que s'ha convertit en un costum, en un hàbit, encara és pitjor.
Sí.
Encara és pitjor. Com creieu que pot afectar a la possible investidura de Rajoy? O ens anem directament a les terceres eleccions?
Jo crec que anem directament a les terceres eleccions.
Jo també. Jo penso que hi ha un problema, a no ser, és dir, que els resultats de
Galícia...
Això
jo penso que hi haurà molt important. Imaginem-nos, i les enquestes ho estan repetint i tal, sobretot a Euskadi i tal, que el Partit Socialista perdi la meitat dels escons, quedarà tan tocada el lideratge de Pedro Sánchez, que ja veurem si podrà mantenir la seva capacitat, doncs, de fer front al problema de la investidura de Rajoy.
Però,
igual, doncs, es veu obligat a plegar abans de...
Però el més important és el que passi amb el Pedro Sánchez del País Basc. El més important és si el PNV guanya les eleccions, com sembla que guanyarà, per majoria bastant
no absoluta, però sí que demostrarà una correlació de forces que influiran després en el debat.
No sé si el que passi a Galícia, el que passi al País Basc, ha d'influir en el que... O sigui, en el fons, aquí la decisió és si el Pedro Sánchez i el PSOE s'ha d'abstenir o no perquè el PP governi a Espanya. Per tant, això, per molt bé que els hi vagi els uns o els altres allà al nord, la decisió del Pedro Sánchez i de la cúpula del PSOE de donar suport, sigui explícit, o en silenci, o sigui una abstenció, al PP seguirà sent la mateixa.
Sí,
i aquesta decisió jo no la veig.
Imaginem-nos que el PP perd majoria absoluta a Galícia. I tant, que tindrà això també una influència.
Sí, però tu llavors veus el Pedro Sánchez abstenint-se
no,
i justificant no, que governi el PP 4 anys?
No, perquè
el PSOE... No ho veig de cap de les maneres.
El PSOE no és el Pedro Sánchez, el PSOE és tot un equip important,
sí.
El Pedro Sánchez és el nom.
Però de moment l'home té la paella pel mànec, no? I se suposa que alguna cosa mana, no? Si és el teòric líder i el teòric candidat, alguna cosa manarà, dic jo.
Però no mana ell sol.
Es mouen
però qui ha de sortir allà a la palestra i defensar el que hagi de defensar serà ell.
Sí, sí.
I per tant, no crec jo que ell, que no s'ho creu de cap de les maneres, acabi anant a una investidura que són unes horetes de discurs justificant una abstenció perquè governi el PP.
No.
És que per moltes concessions que li doni el PP que no li dona per altra banda. És que mira si és poc, mira si ho veig poc possible, que veig abans un pacte amb Podemos i amb Esquerra i Convergència, com se li digui ara.
Sí.
I això és gairebé ciència-ficció.
Sí, doncs jo també ho veig igual.
Sí, veig abans la desesperada de prometre un teòric referèndum a Catalunya, que això pel Pedro Sánchez i pel PSOE seria la desesperada al CUP, veig abans això que no quedo dins suport al PP.
La Maria diu no és el Pedro Sánchez, que és un equip, pues un equip valdria més que juguessin tots alhora, perquè aquí un equip no li veig jo.
Per què?
No ho sé, per preguntar-li al Fernández Duara, preguntar-li a la...
Però això són declaracions que es fan als mitjans de comunicació, sí, clar, i que queden bé, i ja està.
Però, bueno, no ho sé, es veurà en un congrés que em sembla que hi ha una d'allò de... No sé si són de barones o són del que sigui, perquè jo penso que en aquest tenen més ganes de defenestrar-lo que d'una altra cosa. Em fa la impressió... O hi ha molta gent, i començant pel Felipe González, les vaques sagrades, també els hi passa
igual. A on va fer les declaracions el Felipe González? Vas veure els cartells que hi havia darrere?
Jo no miro a on les han fet.
Eren les declaracions interessades.
Perquè el Felipe González ja està solucionant els problemes del món sencer. Llavors, sí, el que passi a Espanya, sí, potser ja li és una mica igual.
Exacte.
Però mi fa molta gràcia, per altra banda, que se li diguin barones, tenint en compte que és un partit obrer, però bueno, és igual.
I que no són aristòcrates, sí.
Ja no aparta això.
Però això els hi diu els mitjans de comunicació,
no, sé, és una etiqueta absurda, però vaja, que fa gràcia.
Tu pensa que en el PSC no eren barons, simplement eren capitans, que és com molt més baix, és un grau més baix.
Ja va dins de la diguem, estructura, entre cometes, militar dels partits, on el PSC, en aquest cas, està per sota el PSOE.
Si no es fracciona el PSOE, el grup parlamentari, i el PSOE, jo penso que anem a terceres eleccions.
Sí.
Ara, podria haver-hi algun rebel que, doncs, que en un moment que hi hagués realment una altra votació d'investidura, que ja veurem si el Rajoy s'atrevirà a una altra sessió d'investidura, que algú doncs faci figa o no vagi a la sessió aquella d'investidura o rebel·li,
però necessita molts rebels,
si no hi ha això
necessita molts, no es pot fer un tamallazo de que amb un parell en tinc prou.
És més fàcil que un altre partit polític deixi d'anar a la sessió d'investidura, un petit partit polític que tingui 10 o 12 o no sé què, que no que 10 seients del PSOE deixin d'anar a la investidura. Jo penso
que hem caigut en un parany, però i si el Rajoy fa un pas al costat? Ho veieu també?
A mi m'és igual, els que són a darrere del Rajoy són pitjor que ell.
Un moment, no ho sé, això
no passarà.
Era un requisit de em sembla que tant dels socialistes com dels ciutadans. Ciutadans ara ha baixat el cap i diu no, sense Rajoy. És que li carreguem tots els neulers en el Partit Socialista, en el Pedro. Però jo penso que també l'altre és... O sigui, no sé per què ens hem encaparrat tots en que els dolents són els socialistes. Sí,
sí. Perquè t'ho diuen tots els mitjans de comunicació.
Però jo penso que si el Rajoy... El Rajoy és la nosa.
En defensa dels mitjans de comunicació.
És una provocació, sí.
No, més que els mitjans de comunicació, jo penso que és una estratègia, i a més, se'm permeti, molt ben feta, del PP.
Sí, senyor.
Del PP, d'escolta, Espanya està tota paralitzada perquè els socialistes no em voten a mi.
Plenament d'acord.
I això no és culpa dels periodistes, no, és culpa, ja et dic, és una bona estratègia, vull dir, segurament, si jo estigués a la seva posició, faria el mateix. De dir, si és que això no tira endavant, és culpa teva que no, jo he guanyat les eleccions dues vegades, tu no m'estàs deixant governar, ja no donant suport. Abstenta perquè pugui governar i no estem en aquesta paràlisi.
Sí, però, ara, però aquí ve la mentida, però bueno.
Sí, no jo t'estic dient l'estratègia, ara m'estic posant en la pell del PP, eh?
Sí, és una bona estratègia.
Terceres eleccions, probablement, ara de moment el govern en funcions, agradi o no, segueixen del PP, per tant, de moment, sense sessions
sense
de control.
Sense necessitat de fer sessions de control.
Correcte, van governant. Per tant, a veure, molt malament no els hi deu anar. I si hi ha unes terceres eleccions... Llavors, aquí sí que probablement entra el que deia el Josep Maria de l'efecte basc i gallec, el PSOE encara li vagi pitjor.
Sí.
Llavors, clar, el PP, aquesta situació, una, va culpant els altres de tot, dos, va governant, tres, si hi ha terceres eleccions, potser encara em va millor. Per tant, festa major.
Però no deixa de ser una inconsciència, perquè nosaltres, si a Europa no hem presentat un pressupost abans de l'octubre i no sé què, ens pot donar una clatellada...
Ara,
aprofitant que la intervenció del Pasqual, efectivament, tot això... Quina traducció, quina afectació té a Catalunya? I tornant a les paraules del Balcells, aquesta provisionalitat generalitzada, no?, que hi ha a tot arreu, també aquí, casa nostra.
Sí, bueno, estem en una situació aquesta d'inestabilitat o de provisionalitat, jo ja no sé el que és, i això impedeix aquella governabilitat, sí. No, aquella governabilitat quotidiana dels governs que responen doncs als reptes que té doncs el país, econòmics, educatius, sanitaris, etc, etc. Això no està en el debat del dia a dia, ni en els mitjans de comunicació, ni entre els partits polítics. I això és el que afecta els problemes a la gent, que si l'atur, que si la sanitat, que si l'educació, que si... I aquesta història passa a Catalunya, passa a Espanya, i amb repercussions que encara no sabem. I repercussions, doncs, a nivell d'Europa, se'n comencen a ressentir, diuen, inclús els tècnics, els especialistes economistes, se'n comença a ressentir la dinàmica econòmica del país.
Bueno, a veure... Tot això, que t'ho compro, si vols, molt bonic, però no has d'oblidar que a Catalunya hi ha un govern, diguem, amb 62 diputats, més els 10 de la CUP, que si els sumem quan els hi ve de gust, sumen majoria absoluta, que estan allà per fer una cosa en concreta, que és el que, pel que se suposa que els ha votat la gent, que és la teòrica transició nacional, el procés cap a la independència. Per tant, això no vol dir que mentrestant no funcionin els hospitals.
Discreparia una mica, jo. Discreparia teòricament, és dir, la gent els vota perquè governin 4 anys al país.
Està clar.
No perquè facin una altra cosa, perquè es
però
vota per
la però si el programa tu ja portes que aquesta legislatura no ha durat 4 anys, sinó que ha durat 18 mesos, i que la culminaràs amb una ruptura amb Espanya, per tant, t'han votat en principi també per això. Per tant, és normal que
uns,
no sigui una legislatura
uns
normal.
Uns t'han votat potser per això i uns altres per una altra cosa.
Ja, però com que no podem posar això a la papereta quan
i
vota...
I no hi ha majoria absoluta per fer tot això, doncs per arribar fins al final.
Sí que la hi ha.
I portem 5 anys i 4 eleccions.
Correcte.
I això no és normalitat democràtica.
Ma, clar, que no és normalitat democràtica. Però és que ja ho diuen ells, que no és normalitat democràtica quan
per
han
tant,
de fer una legislatura de 18 mesos.
Jo denuncio aquesta inestabilitat.
És que si trobes un estat que s'hagi independitzat amb normalitat i sense tensió, m'ho dius i faig un llibre. Bueno, perquè és que, si,
sí,
vull dir, una independència
jo
pacífica,
ja qüestiono que sigui el,
tranquil·la...
Que sigui, jo ja qüestiono que sigui el tema més important i objectiu d'un país... Doncs...
Però és normal que tu qüestionis perquè tu no segurament has votat a aquests partits. Ara bé, ara mateix, la majoria absoluta del Parlament... la té un parell de partits que volen això i que per tant han estat votats per la ciutadania. Per tant, si no està a totes les portades el, que no vull dir, els problemes amb els col·les, amb la sanitat, que hi són i que també estan als diaris i a les ràdios i tot plegat, vull dir, no vol dir que ara estigui tot aturat perquè passa això. Ara bé, que el principal tema i el focus d'atenció sigui aquest procés independentista, és normal, tenint en compte que els partits que governen, el partit que governa, bueno, els partits, perquè són una coalició, estan allà amb aquest full de ruta, que és el que ha votat la majoria de la gent.
Però fixa un full de ruta que va ser incapaç, inclús amb aquesta majoria, de votar uns pressupostos. Imagina't.
Sí, sí.
I que han de recórrer a una qüestió de confiança i a partir d'aquí ja veurem si els pressupostos, vull dir que aquesta majoria absoluta no és tan clara per fer doncs, tot un procés que, entre cometes...
Sí, però una petita cosa, diguéssim... Sí que tenen la majoria de diputats, però no van tenir la majoria de vots.
Sí, però no estem fent un referèndum aquí encara.
No, sí, bueno, però això és important. I que aquí estem a la situació que estem perquè no van tenir la majoria de vots. Si hi hagués hagut la majoria de vots, la situació política actual seria diferent.
Ara hi ha una proposta, la va fer el president Puigdemont el dia de la Diada. Mà estesa, un altre cop, proposta a Madrid, un referèndum.
Que serà com les altres 15 vegades
que ho no hi ha donat. Resposta, eh? De però, moment no hi ha resposta.
Però si no hi ha govern no hi pot haver resposta.
Però igualment, ara hi haurà tercer les eleccions. Tornarà un dia allà al Puigdemont, anar a Madrid, i què faran? El que li han fet sempre, tancar-li la porta
mundial,
als porros. Li van fer al Mas i li han fet a tots els que ho han demanat. Un referèndum pactat amb Espanya, amb aquest PP i amb aquest PSOE, no passarà mai de la vida. Mai de la vida.
I sense aquest acord no hi haurà referèndum.
No, està clar que no.
Per tant, estem igual. Llavors,
però llavors ja...
El president diu, si no hi ha referèndum, no hi pot haver referèndum pactat, que és el que ell demana, llavors hem d'anar a eleccions constituents, i tal, que serà una altra història, veurem doncs, com es concreta.
No, però, a veure...
Et diran que no hi poden haver unes eleccions constituents. Les eleccions,
està clar que no.
Segons l'Estatut, són eleccions per elegir el Parlament de Catalunya.
Està clar que no.
I el però a veure, Catalunya té unes atribucions que recullen l'Estatut.
Només faltaria.
I en l'Estatut no hi és aquest capítol.
És que si a l'Estatut estigués la possibilitat de la independència, diguem, des de Catalunya sense Espanya, et dic jo que aquest Estatut no hauria passat per les Cortes espanyoles. Home,
no fotem. L'haurien cepillado.
Clar, hauria quedado a... No, ja sí, és el que va dir, que se l'han cepillado de la baix. No me recordo quina era la frase. Ara bé, llavors...
Sí, cepillado.
Parlant del Ribot,
sí.
Ha d'haver una ruptura en algun moment. Llavors, si aquesta ruptura... Perquè per això estan ara, se suposa que els han votat i per això estan en aquest procés. Aquesta ruptura pot ser...
o enfrontament. Jo
no, ruptura. Ha d'haver-hi una ruptura. Home,
ruptura
és el que se'ls...
Dones per suposat de que hi haurà ruptura, que hi ha d'haver ruptura.
Home, jo dono per suposat que aquest govern tirarà endavant el que se suposa, pel que se suposa que l'ha votat aquesta gent, que és una ruptura amb Espanya que culmini, bé o malament, amb una independència. Això és pel que, i això és pel que se suposa que els han votat i a mi em sembla que van amb aquesta via, per diguem, converses que he tingut amb gent del govern últimament, van tots amb aquesta via. Llavors, aquesta ruptura s'ha de fer en algun moment. un referèndum, que sembla molt maco i sembla que és una cosa que democràticament ningú podria dir res, què passa? Segueixes depenent, per exemple, d'un cens que t'ha de donar Espanya. Per tant, tu quan fas un referèndum, quan Espanya et dirà, no, no, aquest cens és mentida, quan amb aquest referèndum la gent que no està a favor de la independència...
No te'l deixaran fer, ara.
Clar que no te'l deixaran fer. Per això vaig al pla B, que és unes eleccions, digue-li constituents, si a les altres li podem dir plebiscitàries, amb aquestes li podem dir constituents. Vull dir, l'etiqueta que li posis és la mateixa. Oficialment serà el que tu dius, unes eleccions al Parlament de Catalunya, que això se suposa que és l'única cosa que no et pot prohibir ni el Tribunal Constitucional, ni el govern espanyol, ni tot plegat, i llavors tu ja en campanya, si ets un partit independentista, dius, ara això sí que sí. Llavors, convertim artificialment, perquè és que legalment i naturalment no pots perquè no tens el dret, convertim artificialment aquestes eleccions en el punt on es trenca. Llavors, si el partit, se suposa, Junts pel Sí i la CUP guanyen, ara ja no farem ja més transició, o sigui, ara ja anem a trencar. Llavors, a partir d'aquí, començarem a funcionar amb la legalitat catalana prescindint d'Espanya. Aquest m'imagino que és el pla B del govern, perquè el pla del referèndum no serà possible, perquè mai l'acordaràs amb Espanya, i tindrà dubtes democràtics i de garanties.
Maria, a veure com veu l'escenari.
Tu creus que tal com està en aquests moments Esquerra Republicana, tal com està en aquests moments el partit, com se digui, el Partit Demòcrata, o com se digui...
Sí, com deixin que es digui, sí.
Com deixin que es digui, o com posin un nom coherent, a Esquerra li convé eleccions, però a l'altre partit no li convenen eleccions, eh?
Partidistament, probablement Esquerra sortiria guanyant si anessin per separat. Ara bé, jo penso que...
No tornaran a anar junts, al meu entendre.
Jo crec que en aquest cas sí, perquè és que llavors, com aquell qui diu, els votants independentistes això no els hi perdonarien si ara, en aquest moment que realment estàs al final,
per això que no
ara vas a fer el partidista
eleccions.
Ja que jo vull guanyar.
De moment no els hi convenen eleccions.
Jo voldria només...
Estan anunciades, Maria, eh?
Bueno.
Voldria matisar només quant de temps fa que Convergència està sacrificant el partit per Catalunya, no mirant si convenen eleccions o no convenen eleccions. S'ho ha deixat tot des de les sigles, o sigui, la...
Però no només per les eleccions, eh? Està sacrificant el partit Convergència? Per altres coses,
ja,
també.
Sí, però ja fa temps que ho estem fent, això. Vull dir, no es pensa ara, no es treu la calculadora a veure què traurem aquí, què traurem allà. I m'agradaria que Esquerra tampoc tragués la calculadora per veure si les eleccions són rendibles o no, sinó que s'ha de mirar el bé de Catalunya. I mirat el bé de Catalunya, i ara, a partir d'aquí, ens partirem la cara. Per què no es fa el referèndum aquest? Jo crec que seria molt bo que el referèndum, pel que es veu, hi ha el 80% del Parlament català, de les forces polítiques, que sí que el volen.
Sí.
Hi ha un 80% que jo crec que és molt. És molt. Llavors, per què no es fa? Perquè el Rajoy deia no, perquè això té que ser és un tema que cau fora de mi, perquè aquest s'espolsa les puces de seguit que pot. Diu, les lleis de no sé què no permeten fer un referèndum, les lleis de no sé què, no sé quantos. Bueno, però perquè
això?
Tenen
qui
por de perdre. El Rajoy.
No, el Rajoy diu que no ho vol fer. Que no,
no.
Dirà que no es pot fer.
No, que encara
que la llei no li permet
fer. Encara que ell, és que jo l'he sentit.
Sí, encara, sí. La llei no li permet fer.
Encara que jo volgués fer...
La Constitució no li permet fer.
No m'ho permet de cap manera, és que no sé per què em demanen això a mi si no puc fer res. Aquesta és una mica la situació del d'allò. Però és que a més et diré una altra cosa, que és que tenen por de perdre'l.
La por a perdre jo crec que la tenen tots dos, eh?
Exactament.
Perquè, a veure, sí, ara mateix, ja torno al que deia el Domènec, amb els vots, qui guanya sí, qui guanya no, si realment hi ha un referèndum, que no crec que hi hagi ara a curt termini, estan les dues bandes suant, eh? Perquè la cosa no anirà clarament a favor de l'un o clarament a favor de l'altre. Estarem parlant... com a molt de 55-45, 60-40 en el cas més optimista de qualsevol dels dos casos.
60-40 fora un èxit. Fora un èxit, mare.
No, però a favor de quina banda.
Depèn, a veure, aquí, si ara fem política ficció i aquest referèndum acaba existint, qui pot fer decantar aquesta balança cap a un costat o cap a l'altre justament és els comuns, Podemos i totes les confluències que hi hagi, com se'ls diguin a cada lloc de Catalunya, en aquest cas. Per què? Perquè dins i en aquest sentit m'atreveixo a dir que qui... pot decantar encara més la balança és la de Colau, perquè encara que no només entre cometes sigui l'alcaldessa de Barcelona, m'atreveixo a dir que és qui té aquí la vara de tirar el partit cap un lloc o cap a l'altre.
Un Coscubiela que no sé què, que sempre...
Coscubiela no té el mateix pes mediàtic i la mateixa influència de cara a la ciutadania, que l'Ada Colau, penso jo, és la meva opinió. Però l'Ada Colau, i fixeu-vos-hi, que en la manifestació i últimament, no dirà clarament que és independentista i votarà que això, però s'està costant més cap a aquestes tesis, o com a mínim el postureo.
La tesi de la consulta, la tesi del referèndum.
Sí, clar.
Aquesta és la tesi. Que el problema aquí de vegades és el calendari, de dir volem el referèndum ja. Aquest és un problema, de dir, escolta, les condicions i la correlació de forces potser et demana doncs esperar i esperar doncs que hi hagi un canvi potser a nivell d'estat i tal. Ja fins ara, fins fa un parell d'anys, no hi havia cap força política estatal que defensés la consulta. Avui ja n'hi ha una que et diu que ella està d'acord. Podem estar...
I quin poder té Espanya?
Si això s'ampliés...
Depèn de quina banda ho diu,
Però aquest discurs sona a Espanya que fa dos anys no sonava.
Però aquesta força que tu dius... Quin poder té Espanya?
Ara encara no, ja ho veurem.
Va, però Joan Maria...
Per això et dic que és qüestió de calendaris.
Jo des que et conec, que deu fer, no sé, potser 5 o 6 anys, sempre esperes que hi hagi aquesta força a Espanya.
Com els independentistes esperen que arribarà el moment de la independència.
Clar, però una cosa... Espera. Sí, estic d'acord, els independentistes, clar, que acaben tirant la pilota endavant. Ara bé, una cosa sempre acabarà depenent d'un tercer, i la independència aquí, els independentistes pensen que pot acabar depenent d'ells mateixos, amb aquesta hipotètica ruptura que et deia. D'aquesta manera, per fer un referèndum o perquè les forces o la correlació de forces...
O per fer una consulta...
I no només això, la mentalitat espanyola...
Parlem de referèndum, que és el que a mi m'agradaria, doncs de dir, escolta, que ja sigui resolutiu, no?, o sapiguem, comptem a Catalunya quanta gent...
Estic d'acord, això ho vol a Catalunya, potser més del 80%, però...
Seria un pas enormement important.
Val, llavors, vist això, com que Espanya no deixa, què hem de fer? Fer aquest referèndum sense Espanya?
De moment...
Però llavors, de moment, hem d'esperar unes terceres eleccions a què Podemos tregui encara potser menys escons dels que té ara?
Escolta, fa 3 anys que diries, que hem avançat, no, però, doncs amb la pressió i amb tot això.
Eleccions amb Podemos ja n'hi ha hagut 2 i els hi ha anat pitjor. Bueno, llavors... Què et fa pensar tu que ara, unes hipotètiques terceres eleccions una setmana abans de Nadal, ara Podemos màgicament...
No, jo no sé les de Nadal. No, Nadal no sé què passarà per Nadal. No
però crec si hi ha terceres eleccions seran a la vora del Nadal.
Sí, que després de Nadal i Sant Esteve.
Sí.
I el dia 1928.
I en vindran unes altres al cap de 2 anys o de 4.
Val, per tant, la teva proposta és esperem a que Espanya canviï.
No, esperem que es faci gran. Perquè hi hagi... Sí, perquè hi hagi
esperem
una nova...
que Espanya hi hagi una majoria pro-referèndum.
I a Catalunya.
Bueno, sí, però a Catalunya ja hi és ara mateix, no? Com tu dius, més d'un 80%. Llavors, ja et dic, la teva proposta és esperem a que a Espanya hi hagi una majoria que permeti aquest referèndum.
Pressionem perquè hi hagi capacitat i possibilitat doncs,
un moment, de fer... Pressionem com? Anem a Galícia i diem que votin a Podemos? Anem a
Andalusia
i diem
que votin a Podemos? No, perquè Galícia no és Podemos, és els Balears.
No, però que clar, pressionem, és molt maco de dir. Però qui té la paella pel mànec és la gent quan vota.
I canviar la llei electoral a Catalunya no seria prioritari?
No, perquè és que el referèndum te l'han de permetre a Madrid igualment. No?
Sí.
Doncs, llavors què estem esperant a que passi a Madrid? Que vingui una fada madrina i canviï a la gent i de cop i volta els hi canviï el tarannà i la mentalitat?
Jo no estic esperant que canviï res a Madrid. Jo espero que se'n vagi el PP de Madrid, però...
Em refereixo a què ha de passar a Espanya perquè a l'altra banda de la discussió vegin bé, amb bons ulls, un referèndum que Catalunya vol el 80% de la gent. Què ha de passar?
El que hi ha hagut de nou és que tothom avui accepta i... que Espanya té el gran problema és, es diu Catalunya.
Sí, perfecte.
L'encaix, i per tant, això hi ha d'haver els d'allà i els d'aquí, per alguna manera, s'han de poder seure de dir quina sortida donem a aquest problema.
No,
si això políticament no són capaços de fer-ho, aquí hi ha alguna cosa que falla.
Hi ha alguna cosa que falla?
Greu. Però vull dir que hem d'arribar aquí. És a dir, que això no sigui només de dir sí, Catalunya demana això. Escolta, seiem i veure quina sortida cadascú dona.
Fixa't en una cosa, Joan Maria, jo crec que si...
Això no s'ha fet.
Segurament segueixo parlant de política ficció que dieu vosaltres, però si s'analitzés i per què voleu fer el referèndum? Perquè no volem estar com estem ara, doncs no et preocupis. Farem el referèndum i analitzem què és el que voleu vosaltres, però feu-lo d'aquí 2 anys o d'aquí 3 anys, i en 3 anys jo em comprometo a millorar tota la situació de Catalunya, a millorar i això fa que es facin un examen de consciència i diu, bueno, això no ho sabia, això, i fer un examen de consciència i dir, jo d'aquí 3 anys tu t'arreglo això.
Però això no, sembla... això, no, això no serà com els programes electorals quan hi ha les eleccions, que prometem tot una sèrie de, sí, de coses
sí,
i després,
si després un referèndum,
del dit al fet.
Si tu després fas un referèndum per veure on vols estar, aquell referèndum el que ja hi hagi incomplert sortirà.
Però això ha passat moltes vegades, de que al final diguéssim, el president de la Generalitat va a Madrid i torna i diu, escolta'm, sí, aquest any ho hem aconseguit, sí, i ens donaran 8.000 milions per infraestructures, diguéssim, a Catalunya. I arribes a final d'any i dius, escolti, i d'aquells 8.000 milions, bueno, s'han quedat en 1.200.
I dius, ah, vale, doncs, eh? El Saura, quan va venir, que li van traspassar la Renfe, venia, jo pensava que venia content. I el del traspàs, us en recordeu?
Sí, clar, perquè et traspassa una cosa però no et traspassa l'altra. Et diu, apa, té la competència però no et dono els calés, ja t'apanyaràs. Clar, així també traspassió competències.
Venia content i em pensava, dic, bueno, doncs això ja està arreglat. No està arreglat.
Però, el que passa que a nivell de partits polítics, siguin de l'àmbit que siguin, jo crec que és una gestió que ha estat mal feta des del principi. Sí. Des del principi. Tu no pots anar a negociar una cosa si d'entrada poses un tap que dius jo vull la independència. No es va parlar de referèndums, no es va parlar
de pacte fiscal.
No, però això era abans. Després hi va haver algú que...
Però Maria, mira, et tiro una mica més enrere. Et tiro una mica més enrere quan manàveu els vostres a tot arreu.
No, manar no hem manat mai,
sí, sí, sí. Quan hi havia el Zapatero, hi havia l'Hereu i hi havia el tripartit, el Montilla. Llavors, jo recordo el president d'Espanya dient apoyaré l'estatut que s'ha de Catalunya, sí, i se'l va ventilar. I després l'altre el va portar al Tribunal Constitucional, sí. Per tant, quan dius que tot va començar malament des del principi, comença per aquí, perquè si potser realment el Zapatero hagués acceptat l'Estatut que va sortir a Catalunya, potser no serien com estem.
És que jo no, quan he dit comencem pel principi, també estava pensant en aquest principi, bueno, també estava pensant en, he dit, la gestió s'ha portat molt mal feta. Jo que he sigut una mala sindicalista, perquè la veritat és que he sigut dolenta, però he estat al sindicat a nivell de Catalunya. Quan anàvem a negociar una cosa amb la Generalitat a nivell d'educació, portàvem 10 coses i en sortíem amb una i sortíem contentíssims amb una, però ja en portàvem 10 per treure'n una. I aquí això no s'ha negociat. Penso que no s'ha començat la casa per la teulada, i això m'ho heu sentit dir 50.000 vegades des del principi. I a l'altra banda, no hem tingut un interlocutor tampoc políticament coherent per dir, a veure, això ens explotarà els morros. Exacte. I per tant hem de negociar el que sigui millor per la... Jo estic convençuda que el primer dia que es va canviar, es va parlar de referèndum a Catalunya, es fa el referèndum aquella setmana. I...
un referèndum el pots votar en una setmana, però vaja, el que, no estic d'acord, perquè s'ha anat això portant d'una manera molt diguem, articulada i pausada. Si anem enrere a l'Estatut i anem al 2010 a la manifestació de quan el Tribunal Constitucional es peta l'Estatut, llavors, si des d'aquí fem una correlació dels fets, què s'ha demanat primer? Primer, com deia el Pasqual abans, anem a demanar el pacte fiscal, anem a veure si la situació, diguem, econòmica millora i podem estar millor. No. Val. Quin és el següent pas? Doncs anem a preparar-nos per quan hi hagi un pla B de tot plegat. Anem a intentar demanar una consulta per veure si realment estem tan emprenyats com ens pensem que estem amb Espanya. No, és que això no ho pots fer. Fem una consulta, encara que no la puguem fer, que és un 9-N, que vés a saber el que va ser. Surt la majoria que surt. Tampoc hi ha un canvi de mentalitat a Espanya. Llavors, hi ha unes noves eleccions. Hi ha una majoria absoluta independentista. Es demana, novament, un referèndum que et diu que no. I ara, sobre el president nou, diu que el tornarà a demanar i li tornaran a dir que no. Quins passos més vols fer?
I saps el que s'ha aconseguit amb tot això? Que el pacte fiscal que s'havia de revisar des de l'any no sé quants, no s'ha revisat.
No s'ha revisat, sí.
Però és que el pacte fiscal...
I això és l'únic que s'ha aconseguit.
El pacte fiscal és una casella del joc que fa 4 anys que s'ha jugat. O sigui... Ja hem passat de pantalla.
La revisió no s'ha fet.
Sí, bueno, clar que no s'ha fet, perquè és que hem passat de pantalla.
Deixa'm el Pasqual.
La Maria diu que s'ha jugat malament des del començament, i estic d'acord. Jo crec que des de l'estat espanyol, des del govern espanyol, s'ha menys tingut els moviments d'aquí. Primer eren quatre polítics que només pensaven no sé què, que la immensa majoria de la gent pensava en una altra cosa, que no eren els problemes reals de Catalunya, i tot això ells no se n'han donat compte de que aquest menysteniment ha anat fent la bola grossa. I arriba ja, i que jo crec que gairebé és ofensiu, el menystenir la diada del diumenge. És que ni ha fet esment, ni ha fet... Que no veu que els hi petarà els morros, això? És que això els hi petarà els morros i encara no se n'hauran adonat compte de dir... Ai, pues sí que ara se'n donen compte que és un problema gros per a Espanya. Bueno, pues a ver-ho quan la bèstia era petita, a ver-la, i estic d'acord amb tu, si a l'Estatut...
La bèstia era petita a l'Àngel Zapatero.
Sí, sí.
Llavors la bèstia era petita.
I si hagués, i jo suposo que ho va veure, i si arriba a apoyar a l'Estatut i no sé què, no sé quantos... No sé si... Jo personalment no sóc independentista, jo m'he fet independentista, i ara sóc un independentista il·lustrat. Vull dir, a base de, il·lustrat, vull dir, a base de llegir, i llegir, i llegir, dic, ara veig claríssim això. Però si haguessin d'allò, tot aquest tema, tot aquest moviment independentista, jo crec que s'hagués pogut ajornar 20 anys, 10 anys, o el que sigui.
A mi em sembla correcta la interpretació, doncs, del paper que el Zapatero, per exemple, en l'Estatut i tal. L'Estatut es va arribar a aprovar.
Sí, sí.
Ha igualit una mica, sí. Però es va arribar a provar.
Sí, sí. El problema
greu és que després el PP, en aquest cas concret, va engegar tota la campanya, ho va presentar al Tribunal Constitucional, i el Tribunal Constitucional és el que el va retallar, no el Zapatero.
Sí. No, està clar. Ja. Bueno, el Zapatero també, amb el Mas, no ho oblidem.
Amb el Mas.
Sí, sí.
Van a igualir i va passar, però déu-n'hi-do si hagués sortit el que es va aprovar al Congrés dels Diputats.
Sí, sí.
I el PP, en canvi, doncs va aconseguir que el Tribunal Constitucional, i per mi aquesta és la ruptura democràtica que ha fet el Constitucional, perquè es va saltar la dinàmica democràtica de tot el procés d'eleccions aquí, d'aprovació de l'Estatut a Catalunya, el Congrés, el referèndum, etc, i s'ho carrega després la Constitució. Sí. Aquest és el pecat mortal, doncs, que ha fet.
Aquest és el detonant, diguem, o sigui, el que detona l'inici de tot.
Sí,
perquè...
però no és... Posem de moltes vegades l'etiqueta de dir al Zapatero, doncs mira, ens va enredar i tal. No, home, no, aquí és el Constitucional que es va saltar.
No treu l'altre, però la guspira que fa encendre el principi de la flama és que el Tribunal Constitucional...
Però estàvem tots contents i ho vam aprovar, tu. Vam aprovar,
sí, és que jo estic segur que
si
el Tribunal Constitucional no hagués dit res amb aquest estatut,
doncs ja està.
Ara no estaria on estem. Jo sóc partidari d'això. Ara, com que això no ho podem tirar enrere, el Tribunal Constitucional és el que és, i els fets després del 2010 han estat els que han estat, a mi no m'estranya gens que ara mateix hi hagi una majoria independentista a Catalunya, sí, no m'estranya gens.
Però continuen havent-hi, diguéssim, a nivell constitucional, continuen havent-hi, diguéssim, alguns problemes pendents, que no estan solucionats. Que és, per què el Tribunal Constitucional va tombar articles de l'Estatut de Catalunya que, en canvi, existeixen en altres autonomies?
Literalment.
Per tant, diguéssim...
La composició d'aquest tribunal.
Doncs, llavors, per tant, vol dir que aquí hi ha un problema constitucional, sí, que continua latent i que els hauríem de solucionar.
La separació de poders, és aquest problema.
Esclar, sí. Doncs, perquè, a veure, diguéssim, o sigui, és un tribunal constitucional que no és constitucional, diguéssim, és anticonstitucional quan li convé, amb la qual, diguéssim, tenim un problema de fons que és greu.
Jo... Per això no m'estranya que hi hagi la majoria que hi ha a Catalunya.
Estic d'acord amb el que deia el Josep Maria, de dir que és el crim democràtic està amb el milió i mig de signatures que van recollir el PP per poder...
La campanya total.
Per poder una campanya total. Després de que no el poble, les institucions... Les institucions, inclús les espanyoles, l'havien democràtics, les deia allò. Recordo que en el Rajoy, una vegada, en una entrevista d'aquestes que no sortia pel plasma, li van demanar, diu, escolti, i no se'n penedeix vostè d'haver... I va dir que no, que tot el que és il·legal se tenia que poner de manifiesto, o sigui, ell a sobre està encantat d'haver-nos portat en aquesta situació.
Però llavors torno, diguéssim, el que et deia. Per què, diguéssim, és il·legal a Catalunya i no és il·legal en una altra comunitat?
Perquè
és clar, llavors el senyor Rajoy resulta que només és il·legal quan és a Catalunya. Clar, aquest és el problema de fons.
On és la divisió de poders?
Però és que jo estic convençuda des de fa molt temps que la situació de Catalunya li està donant vots al PP a Espanya.
Sí.
Molts
sí.
Vots al PP a Espanya.
Sí.
I persona tant que jo respecto molt com el jutge Grande Marlaska, és capaç de dir que no vol venir a Catalunya,
sí,
perquè no vol sortir del foc i anar a les flames. Sí. I penso que és un senyor molt serio i molt coherent amb la seva vida i amb la seva manera de funcionar jurídicament. I per tant vol dir que el resta de Catalunya se'ns està posant una etiqueta...
No, el resta d'Espanya se'ns està posant una etiqueta.
El resta d'Espanya, que no és Catalunya, se'ns està posant una etiqueta que no ens correspon. I això li està donant un rendiment fantàstic al PP.
Senyors, hem d'acabar. No ens queda gaire més temps i us esperem dijous que ve. Gràcies a tots, sigueu bons i bona setmana.
El gall del monestir.